L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villera els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimecres, dia 20 de juny, destacarem... Els canals de rec del Delta també es veuen afectats pels macrofits. Unió de Pagesos exigeix a la comunitat del Xert a Sénia transparència amb els preus del regadiu i la situació dels pous. La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia valora la sentència del Tribunal Suprem que desestimava un recurs presentat contra el projecte Castor. Un estudi independent considera el Parc Eòlic Marí una oportunitat per l'Ametlla de Mar. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. I iniciem el nostre temps d'informació parlant de canals de rec i ho fem des de la capital del Montsià, on Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que les algues no sols produeixen problemes al riu. Ara els canals de rec del Delta es veuen afectats pels macrofits que redueixen l'entrada d'aigua als arrossars. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs. Efectivament, la presència d'algues a les parets dels canals fa reduir l'entrada d'aigua als arrossars del Delta entre un 10 i un 13%, en el que això significa de perjudici per a un conreu molt sensible. Sembla ser que la puresa de l'aigua al llarg del riu instal·lades diferents depuradores, així com també la presència del musclo zebrat, fan que creixin les algues i que se vagin establint a les parets dels canals, que no donen la capacitat necessària per tal de regar amb la concessió necessària als camps d'arròs del Delta de l'Ebre. Així ho explicava almenys el vicepresident de la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre, Josep Manel Ferrer.
La tenim i la podem, o sigui, la tenim disponible, vull dir, no és que no hi hagi prou aigua al riu, és que el canal, a l'estar rubrit d'algues, a pesar de que també la comunitat fa tots els esforços per netejar-les, la capacitat d'entrada del canal, d'aigua dins del canal, queda reduïda degut a que les algues fan que l'aigua circuli molt més lentament de lo que seria normal si només fossin parets de formigó. I aquest fenomen passa igual a la dreta com a l'esquerra, com a tot el llarg del riu. I, bueno, enguany és un any brutal. I l'única opció que hem tingut, a part de fer les neteges i tot això, com que la velocitat de l'aigua dins del canal va més lenta de lo normal, doncs de tindre la concessió de 27 metres cúbics, només podem centrar 23, 25 metres cúbics. Llavors hem hagut de reduir proporcionalment totes les tomes del canal perquè l'aigua pugui arribar als finals, que diguem-ho.
Aquest és un tema que no és el primer any que es nota, però sí que aquest any és més clar. De fet, segons el vicepresident de la comunitat de regants, ja fa 2, 3 i fins i tot 4 anys que es nota aquesta presència d'algues a les parets dels canals de la dreta i de l'esquerra de l'Ebre. Després de diferents estudis, sembla que la resposta que se'ls ha donat és ben concreta. S'haurien de tapar els canals per tal d'evitar que la llum fes créixer les algues a les parets del canal del Delta de l'Ebre. De moment, ja ho veuen, la situació és que s'ha de reduir l'entrada d'aigua als arrossars degut a la presència d'aquests macròfits, d'aquestes algues, a les parets dels canals de rec del Delta.
Gràcies, Manel, i continuem parlant de canals de rec, ja que Unió de Pagesos ha exigit als responsables de la comunitat de regants del canal Xarta-Sénia que posin sobre la taula tota la informació sobre el cost dels regadius per als agricultors i aclareixin, entre d'altres aspectes, en quina situació quedaran els pous ja en funcionament a la zona que abasta el projecte. Arran la publicació per part de l'Agència Catalana de Notícies de les xifres que costarà el regadiu, el sindicat agrari retreu als dirigents de l'ENS no haver actuat amb transparència a l'hora d'informar els usuaris sobre els preus, així com en la difusió de la convocatòria de l'Assemblea General del passat dia 11. El coordinador d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montessó, va mostrar la seva sorpresa pel fet que els preus anunciats de 2.580 euros per hectàrea i 0,092 euros per metre cúbic d'aigua són sensiblement inferiors als anunciats fa només uns mesos i no lliguen amb l'estudi de viabilitat del Xerta Sénia. Montessó exigia transparència i informació a la comunitat de regants del Xerta Sénia, tot recordant que el regadiu pot donar peu a un trasbassament. Joan Montessó.
Clar, ara han aprovat això i ara mos informaran després. Dius, home, això vol dir un país poc transparent, una comunitat poc transparent i poc democràtica. Escolta, primer parlem-ne i després ja l'aprovarem si tenien d'aprovar-se aquell conveni. Igual aquell conveni és molt bo, però, clar, la gent tenim la capacitat mental per a poder-lo entendre. I en este cas mos nega. Una mica, si vos doneu compte, estem encallats al lloc de sempre, pràcticament. No avancem. Nosaltres sempre hem tingut clar des de la Unió de Pagesos que volem un regadiu per regar i que aquest regadiu mai sigui per trasbassar. I això nosaltres ho tenim clar, perquè si no és l'esdevenidor, lo tenim davant. No som tan tontos. Té una direcció este canal, una direcció per al sud, que sempre ens han dit que l'aigua seria benvinguda. Estos anys atrás ells tenien el poder econòmic, sí, se'n tenien el poder econòmic, per agafar i comparar-la a un preu que nosaltres sabem que no podrem arribar a pagar mai. I per tant, nosaltres el que demanem és a la comunitat, al seu president i també al poder polític, que són qui pot fer força sobre damunt de la comunitat, que siguin clars i ho expliquin.
Montessó inquiria sobre la situació de les concessions dels pous privats dels pagesos amb la posada en marxa del regadiu.
Per no haver fet l'administració les coses quan tocava, els pagesos ens vam anar espavilant i fent pous i ell ficava el dit a la llaga, no? Què passarà en aquestes concessions dels pous? Això els hem demanat per activa i per passiva a la comunitat, al president i als nostres polítics. Escolteu, no farem sang, però la llei d'aigües diu que la concessió passarà a formar part de la comunitat general del Xerta Sénia en aquest cas. La concessió del Xerta Sénia també ho deixa molt clar i ningú mos acaba contestant. Molta gent dels pobles del Baix Ebre i Montsià van buidar les llibretes de les caixes per a poder fer pous. En els esforços nostres i dels nostres pares i moltes vegades dels nostres iaios. Això no pot ser. Són diners que nosaltres hem invertit i algú m'ho hauria de contestar aquesta concessió, quin esdevenidor tindrà. I nosaltres ho tenim clar, malauradament, perquè ho fica a la llei d'aigües i ho fica a la concessió del Xerta Sénia.
Per la seva banda, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va confirmar les xifres de preu fetes públiques per la comunitat de regants, els 2.580 euros per hectàrea, i va precisar sortiria d'una mitjana entre rec ple i rec de suport. Xavier Pallarès.
Avui en dia pagar al voltant, com a mitja, que no arriba, com a mitja, 3.000 euros per hectàrea, en les condicions, a més a més, econòmiques, en quant a la facilitat a l'accés al préstec, és un preu dins de tot raonable. El rec de la Terra Alta, que és el que més conec, va anar per aquí al voltant de 3.000 euros hectàrea, en unes condicions molt bones per part, en aquest cas, de l'Institut Català de Finances per als futurs regants, i en condicions molt avantatjoses en quant a poder demanar préstecs inclús a 20 anys. Per tant, els números aniran per aquí.
El govern té previst adjudicar durant els pròxims mesos les obres pendents de la xarxa principal de regadiu, l'execució de les quals assumirà una empresa com a concessió per recuperar la inversió en un període de 30 anys.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Alcana Ràdio, Domènec Ramal ens informa que la setmana passada el Tribunal Suprem desestimava el recurs presentat per una empresa d'Alcanar contra el projecte Castor. Ara, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha valorat el contingut d'aquesta sentència. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui del projecte Castor i de la valoració que la gent de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha fet d'aquesta decisió, la de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, de desestimar el recurs interposat per l'empresa Rio Sénia contra la concessió de la llicència d'explotació del projecte d'emmagatzematge de gas Castor a l'empresa Escal UGS, un recurs en el que també hi col·laborava, també s'hi afegia la Plataforma Ciutadana catalana en defensa de les terres del Sénia. Joan Ferrando valorava de manera evidentment molt negativa per als seus interessos el contingut d'aquest recurs, però per altra banda destacava també lo positiu que ha estat tota la feina feta al llarg d'estos anys des de la creació de la plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia. Joan Ferrando.
Com l'ha resolt? Pues per a nosaltres molt malament, però bueno, mira, això és així. Ha resolt pues, que no teníem raó en el que nosaltres demanàvem, que era precisament que aquell permís que se li havia donat pues, se li retirés a l'empresa Euskal UGS, que és del Castor, i diu que no tenim raó i que ja està donat. I que... Bueno, això què vol dir? Què significa per a nosaltres? Bueno, pues no significa ni més ni menys que esta via jurídica que havíem emprès pues ja també s'ha acabat. Bueno, pues tranquils. Però com ens quedem en tot això? Quina valoració podem fer? Bueno, la valoració que jo personalment, i penso que els companys de la plataforma que després també pues, exposaran, penso que és una valoració negativa en esta via jurídica, però globalment pues, una valoració positiva també. Per què? Pues perquè, bueno, pues sí, esta gent que tenien més mitjos, que han empleat molts de diners, jo diria, recordant una mica que quasi s'han gastat tots els diners en fer el projecte i ara quasi no podran ni moblar la casa d'esta que han fet, però bueno, ja mos ho explicarem després millor. És una valoració positiva. Per què? Perquè nosaltres en tot este camí de 5 anys doncs, han fet, nosaltres vull dir, la gent de la plataforma, la gent del Canà, la gent que ens ha donat recolzament, han fet coses molt importants en este camí.
Recordem que segons la resolució facilitada pel Tribunal Superior de Justícia Valencià, el Suprem aprecia manca de legitimació de la part demandant per impugnar l'atorgament de la concessió. Riocenia, empresa canareva amb terrenys tant a Alcanar com a Vinaròs, defensava que la concessió afectava uns terrenys de la seva propietat situats en terra ferma. L'alt tribunal entén que la llicència concedida tan sols es refereix a l'emmagatzematge de gas a 22 quilòmetres de la costa i que, per tant, no afecta els terrenys de Riocenia. Per la seva banda, els membres de la plataforma, tot i reconèixer tancada la via jurídica, anuncien també que en clau constructiva continuaran mirant influir a través de diferents propostes i activitats en tota l'actualitat que genera aquest polèmic projecte Castor.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Fin i Lleó, ens informa que un estudi independent considera el parc eòlic marí una oportunitat per l'Ametlla de Mar. L'estudi xifra entre 1,5 i 3 milions d'euros la despesa anual que deixarà el projecte al municipi durant els 8 anys de vida útil. Fin i Lleó.
L'anàlisi de l'Institut Cerdà aprova el projecte CEFIR. El projecte CEFIR, segons l'anàlisi d'impacte socioeconòmic realitzat per l'Institut Cerdà, pot crear ocupació i situar l'Ametlla de Mar en un lloc destacat del mapa mundial de les energies renovables. Enric Sunyol, director de l'àrea d'energia de l'Institut Cerdà, i Joan Miquel Piqué, economista de l'entitat, van presentar aquest dimarts a la tarda l'anàlisi dels impactes socioeconòmics encarregats per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar del projecte CEFIR. Davant la sala del Centre d'Interpretació de la Pesca, plena de gom a gom, Sunyol i Piqué van mostrar els resultats de l'anàlisi que fan aprovar amb bona nota aquest projecte d'energia eòlica marina pioner a la Mediterrània. El projecte CEFIR, que contempla en la seva primera fase la instal·lació de 4 aerogeneradors a una distància de 3,5 quilòmetres de la costa, podria suposar una inversió d'entre 6 i 9 milions d'euros. Segons els redactors de l'estudi, es va escollir l'emplaçament de la cala per la poca profunditat, pel vent constant i perquè no és una àrea que afecti a aus protegides. També produiria una despesa anual d'entre 1,5 i 3 milions d'euros durant els 20 anys de vida útil del projecte, amb una creació d'entre 25 i 50 llocs de treball estables. L'anàlisi afegeix que el projecte CEFIR suposaria un impacte positiu a nivell local, dinamitzant el turisme, el comerç, la restauració i el sector pesquer. Des del punt de vista de valors, es conclou que reforçaria el perfil de turisme de qualitat i sostenible. També subratlla la marca de l'ametlla de mar amb elements singulars d'abast mundial. Segons els analistes, hi hauria una vinculació entre les empreses participants en el projecte i el teixit econòmic local. Finalment, conclouen que si s'executés el projecte Zèfir, es crearien nous perfils laborals i ocupacions i que reforçaria el vincle de les diverses institucions de la Cala. Escoltem el senyor Enric Sunyol, director de l'àrea d'energia de l'Institut Cerdà.
També ens va encarregar fa uns mesos un estudi per mirar, d'esbrinar quins serien els impactes d'aquest projecte, d'aquesta instal·lació eòlica de recerca aquí al litoral de l'Ametlla. Aquest estudi havia de ser un estudi sobre impactes socioeconòmics. No volíem entrar en els impactes mediambientals, que això ja hi havia un estudi encarregat i fet per experts en la matèria. Aquest estudi, el que hem intentat fer és mirar, per una banda, els impactes més quantitatius amb un model input-output de variació de rendes en cada un dels sectors, i després hem intentat fer servir aquestes dades, més dades que hem recopilat de les diferents experiències que hi ha d'eòlica marina arreu del món, per mirar de veure com podem, què és el que es pot fer d'aquest projecte, perquè és clar, aquí hi ha les dades, però també hi ha uns aspectes qualitatius que creiem que són fonamentals. És a dir, no és el mateix fer un projecte d'aquest tipus d'esquenes que integrant-lo, encaixant-lo dins de l'estratègia global de desenvolupament del poble. I això és el que ha intentat posar l'estudi, que està a la vostra disposició ara a la web de l'Ajuntament.
Després de l'exposició de les conclusions de l'estudi, es va obrir un torn de preguntes entre els assistents, que va servir de baròmetre de la diversitat d'opinions que genera aquest projecte. D'una banda, la coordinadora antiparc eòlic de l'Ametlla de Mar va reafirmar el seu rebuig al projecte, sobretot remarcant que crearia menys ocupació de l'esmentada a l'anàlisi, segons informacions sol·licitades a l'IREC, l'Institut de Recerca de Catalunya, promotor del parc eòlic. En canvi, el sector pesquer es va posicionar a favor, considerant que, si es feia a l'Ametlla, es podria negociar on es col·locarien els molins per preservar les àrees de pesca i que es crearien llocs de treball que beneficiarien els pescadors de la Cala. També altres veïns van mostrar la seva preocupació per l'impacte ambiental dels aerogeneradors. Per la seva part, l'alcalde del municipi, Andreu Martí, va explicar l'objectiu d'encarregar aquest anàlisi i la voluntat de diàleg de l'Ajuntament amb els diferents sectors de la població. Escoltem l'alcalde de l'Ametlla de Mar, l'Andreu Martí.
Bé, avui el que fem és una sessió informativa, una sessió que pretén exclusivament informar la població. Volem donar la màxima informació, donar tota la transparència del que és aquest projecte, i ens plantegem obrir una sèrie de reunions sectorials temàtiques amb la resta de la població perquè tothom, a la fi, pugui tindre la seva opinió. Per tant, aquest és el nostre objectiu.
L'estudi ja es pot consultar per internet a la següent adreça: www.ametllamar.cat/ajuntament/zèfir.pdf.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dona res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Festa Revival, Club de Futbol Santa Bàrbara, l'escalfament de les festes majors. Dissabte, dia 30 de juny, a les 12 de la nit i a l'Estadi Municipal de Santa Bàrbara, música Remember dels anys 80 i 90. I a partir de les 2 de la matinada, el millor Techno House. Recorda, dissabte, 30 de juny, a les 12 de la nit i a l'Estadi Municipal de Santa Bàrbara, Festa Revival, Club de Futbol Santa Bàrbara, amb entrada gratuïta.
One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock.
El proper dia 22 de juny i al pavelló de Fires d'Amposta, nit solidària amb a càrrec dels grups ebrencs Black Stars, Sonics, Sherpas, Método, Piròmbodes, Quijotes, Buitres i els Juniors. Concert solidari a benefici de Siloé, Creu Roja i Càritas. El preu de l'entrada és de 2 euros. Vine el 22 de juny al pavelló de Fires d'Amposta i podràs gaudir d'aquestes actuacions en directe. Aquest Remember de Black Star, Sonic, Sherpas, Método, Piròmbodes, Quijotes, Buitres, Junior. Recorda, nit solidària amb grups ebrencs. Vine a recordar la música dels 60, dels 70, dels 80. El 22 de juny al pavelló de Fires d'Amposta. No hi faltis!
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya preguntarà al govern sobre la connexió de l'estació de l'Aldea i el port dels Alfacs mitjançant la via ferroviària d'ample europeu. En aquest context, el diputat republicà al Parlament, Sergi de los Ríos, va demanar conèixer el paper que han de tenir les Terres de l'Ebre dins de l'agenda catalana del corredor, el full de ruta que temporitza i estableix les prioritats dels diferents projectes inclosos en aquest eix viari a Catalunya. Entre d'altres aspectes, de los Ríos vol esclarir si aquest document preveu aturades de trens d'ample europeu a l'Aldea, tant de passatgers i mercaderies, la connexió amb els Alfacs o la reserva de sòl per a activitats logístiques en aquest port. De los Ríos va recordar que les Terres de l'Ebre, que estan en ple corredor del Mediterrani, no poden veure una vegada més com els trens passen de llarg i no s'aturen com ja passa amb l'Euromet. També va reclamar la necessitat que el territori tingui connexió i protagonisme dins d'aquest corredor d'ample de via europeu, tal com es va posar de manifest el passat divendres en la jornada sobre economia i empresa del Baix Ebre, en què diversos especialistes van posar l'èmfasi en les potencialitats del corredor del Mediterrani ferroviari com a ròtula de l'eix Barcelona-València.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio Josep Roig ens informa avui que avancen a bon ritme les obres del nou mercat municipal de Santa Bàrbara. L'alcalde del poble diu que l'obra podria estar enllestida a la primera meitat del 2013. Els pisos superiors de l'edifici albergaran provisionalment les oficines i la emissora municipal mentre durin les obres de rehabilitació de l'Ajuntament. Josep Roig.
Des de fa algunes setmanes avancen a bon ritme les obres del nou mercat municipal que s'està construint al solar de propietat municipal situat entre el carrer Aire i el pàrquing. Després de construir la llosa o base de formigó per resoldre el problema que representava l'inestabilitat dels terrenys per trobar-se aquests a la llera del barranquet que travessa el poble, les obres han pres una important embranzida i segons que avançava la nostra emissora, l'alcalde del municipi, Jordi Boronat, com a molt, les obres han d'estar enllestides en un any.
Una vegada hem començat l'obra, pues, bueno, s'ha fet la llosa esta on s'assentarà tot l'edifici i a partir d'aquí cap amunt, planta baixa més dos. Jo calculo que, bueno, m'agradaria tirar llarg, si després rebaixem el temps, pues millor que millor, però en un any estem en l'obra liquidada.
L'intenció de l'equip de govern és que el nou edifici del mercat, a part d'ubicar-hi les 5 o 6 parades previstes, hi pugui aixoplugar també provisionalment i mentre que duren les obres de rehabilitació de la casa consistorial, les oficines de l'Ajuntament i la emissora municipal.
Primer havíem pensat de només fer el mercat, és a dir, la planta baixa, però ja posats amb el projecte a la mà i amb el cos calent, per dir-ho així, sí. I amb diners, evidentment, que per primer que res vam mirar a veure quant podia costar tirar amunt, al final vam acabar decidint tirar amunt. Per què, també? És un altre dels objectius, i este sí que t'afecta a tu directament, perquè ja saps que estàs a l'edifici de l'Ajuntament, l'emissora del Blana Ràdio i també les oficines de l'Ajuntament estan albergats en un edifici de 125 anys, que he dit reiteradament que pues bueno, té un cert problema estructural i que s'ha de rehabilitar i que ja tenim el projecte damunt a la taula. I que algun dia pues, mentre tant s'arregla l'edifici haureu de sortir d'aquí, no? Per tant, lo tirar amunt, aquestes dues plantes estan fetes perquè el dia que diguéssim ja, això vol dir que haurem trobat finançament per a la rehabilitació de l'Ajuntament, mos sigui relativament còmodo ubicar primera la Plana Ràdio, i això és primícia,
sí,
i també,
sí, sí.
I també les oficines de l'Ajuntament. Per això una mica la idea de tirar amunt en estos dos pisos.
Aquesta important rebaixa del 50% en el pressupost inicial, que finalment deixa l'obra pressupostada al voltant dels 200.000 euros, s'ha aconseguit gràcies a que s'està fent amb la figura urbanística anomenada d'execució pròpia i que permet a una administració local, en aquest cas el nostre Ajuntament, fer-se càrrec directament de l'obra amb personal de la brigada municipal. Això, deia Bornat, entre altres avantatges, permet garantir que els industrials, proveïdors i obrers siguin del poble o rodalies. El nou edifici del Mercat Municipal té una planta de 150 metres quadrats i, com hem dit, constarà d'una planta baixa enlairada a uns 40 centímetres del sòl i dos pisos.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que l'àrea de cultura de Deltebre aprova la planificació anual. Lluïsa Bertomeu.
El passat dijous a Deltebre va tenir lloc la primera sessió ordinària del Consell Municipal de Cultura, creat per tal de ser un òrgan de participació i debat on estiguin representades totes les entitats culturals del municipi i des d'on es posin en comú i es coordinin totes les iniciatives i activitats culturals. En aquesta sessió es va presentar la planificació anual de l'àrea de cultura i es van crear tres comissions de treball, tal com explica el president del Consell Municipal de Cultura de Deltebre, Joan Alginet.
Entre altres coses, el que vam fer en aquesta reunió ordinària va ser presentar el projecte o presentar la memòria d'aquest any 2012 de totes aquelles activitats que hem fet, tot allò que pensem fer, així com també vam fer un anàlisi exhaustiu de l'evolució del pressupost de cultura, que malauradament ha anat a la baixa de forma significativa de l'any 2006 cap aquí, i entre altres coses doncs, bueno, vam presentar una mica el balanç de tot allò que pensem fer, tant des de l'àrea de cultura tant com també des de la biblioteca, un repàs i una anàlisi sobretot de quina és la situació actual i quina és la situació futura. Com a regidor de cultura vaig presentar també el meu balanç o el meu projecte per aquests 4 anys, tant en objectius a curt termini o objectius a llarg termini i també objectius que ja estan pràcticament en marxa i en funcionament. Va haver força debat, va haver força interacció de propostes, idees. Vam crear també, i així ho contemplava el reglament, comissions de treball. Hem creat 3 comissions de treball, una sobre la història local, que la dirigirà Elena Fabra, la nostra tècnica, una altra sobre la riuada de l'any 37, que és un treball que està duent a terme tirant lo ratll i que, per tant, ho coordinarà la vicepresidenta del Consell Municipal, Salomé Molet, i també una sobre la revista Antena i preparar un treball per a finals d'any sobre aquest tema, sobre la revista que es va fundar entorn a la Biblioteca de la Cava. Aquesta comissió de treball la coordinarà Neus, la directora de la biblioteca. I després vam proposar també noms de persones a títol individual que puguin incorporar-se com a membres de ple dret al Consell Municipal de Cultura, que prèviament anunciarem les persones que són, perquè òbviament allà es va fer una selecció. Aquestes persones, òbviament, se'ls ha de consultar i, si accepten, doncs ja formaran part de ple dret d'aquest òrgan.
Constituït el passat mes d'abril, el Consell General de Cultura de Deltebre està format per un representant de cada grup municipal, un representant de cadascuna de les entitats culturals, els tècnics de l'àrea de comunicació i de la biblioteca i la secretària. Properament entraran a formar-hi part persones a títol individual amb una reconeguda vàlua en el camp de la cultura.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a ser-hi amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute.
Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.